Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
I una vegada més, aquí a Ràdio Ciutat de Valls, és moment de parlar d'un tema de salut interessant, com sempre, i ho fem amb el doctor Paco Ester. Doctor, bon dia.
Bon dia, Miguel Àngel.
Doncs res, vam deixar en l'aire la setmana passada, vàrem parlar de la pell, aquest orga, que bueno, vam descobrir, jo com a mínim vaig descobrir que es tractava d'un òrgan, no l'hagués anomenat mai com a tal, i ens va parlar el doctor Paco Ester extensament doncs, sobre aquest òrgan i les seves característiques, i alhora va sortir el tema doncs, del sol, de les radiacions del sol amb la pell i com protegir-la, i ens va dir el doctor Paco Ester, d'això en podríem parlar un altre dia de forma més extensa, i em sembla que és el que ens ha preparat avui el doctor, no?
Sí, exactament.
Doncs res, anem a parlar de la pell i dels efectes que hi té el sol sobre ella.
Molt bé, com que arriba ja unes jornades més llargues d'insolació i a l'estiu lo tenim quasi ben bé a la vora, pues considero que és una mica adient parlar d'això. El sol actua positivament en la pell, vam parlar l'altre dia que mobilitzava la vitamina D tan necessària per la fixació de la calç als ossos, però també pot actuar negativament. Amb una exposició inadequada pot produir trastorns que es poden manifestar a curt i llarg plaç, com cremades, bronzejat, hiperparaqueratosis, que vol dir la pell se torna molt grossuda, fotoenvelliment, tots sabem que la pell amb el sol s'arruga, les persones que han treballat molt al sol com es nota aquest fet, alteracions de la pigmentació i també el càncer de pell. Són aquests elements.
I quines són aquestes radiacions que emet el sol? Com són?
Interessant, això. Sí.
Com ens arriba això
sí.
a la pell?
El sol emite moltes radiacions, però destaquem la radiació ultravioleta, que hi ha de tres tipus, la radiació ultravioleta A, la B i la C, que lo vereu que és UVA, UVC o UV baixa i B alta, i els infrarojos són les més, diguéssim, importants. No totes arriben a la Terra. Els ultravioletes C són absorbits totalment per la capa d'ozó. Segur que tots hem sentit anomenar el forat de la capa d'ozó que estava afavorint l'aparició de melanomes i de càncer de pell. Doncs, estas són absorbides per la capa d'ozó. Però estan les radiacions ultravioleta, la B, que són absorbides en part, i les A, que arriben de forma, en la seva totalitat, perdó. La radiació A atravessa la epidermis, arriben a la dermis, que és la capa més profunda de la pell, i produeixen el que tots és el bronzejat, que ens posem morenos. La radiació ultravioleta B solament arriben a l'epidermis i són causants de les cremades i del càncer de pell. I els infrarojos ens donen sensació tèrmica de calor.
I, bueno, una de les conseqüències més greus que té aquest excés d'aquestes radiacions sobre la pell seria el càncer.
Sí, exactament. El càncer de pell, que és el més freqüent de tots, afortunadament es pot curar, però es dividen fonamentalment en tres tipus. Los melanomes...
També ens deia el doctor la setmana passada que una de les característiques que té que està fàcil i ràpida de detecció pel fet de produir-se, diguéssim, a l'exterior del nostre cos, no? Suposo que aquesta és una de les causes que faciliti la seva curació, el fet de detectar-se aviat.
Exacte. El diagnòstic és evident perquè està a la vista i fa que el diagnòstic precoz pugui ser pues, in situ.
I que això no li treu, suposo, gravetat ni molt menys, que s'ha d'anar en compte.
Sí, en el cas de los melanomes té gravetat, sort que lo podem veure, però hi ha melanomes internos, com pot ser dintre de l'ull, que ja són més problemàtics. Però com deia abans, estan els melanomes, que és un 5% de tots els càncers de pell, que actuen Les radiacions actuen sobre els melanocitos, que són les cèl·lules que donen la pigmentació a la pell, i el que fan és produeixen mutacions en l'ADN d'estos melanocits, i són els melanomes. Després hi ha un grup que són els carcinomes vasocel·lulars. ¿Por qué es de vasocelular? Porque se producen en la zona basal de la epidermis, la más profunda de la epidermis. Son muy frecuentes, un 70-80%, y los espinocelulares que se donan en la capa que está por damunt de la basal, que son los espinocelulares, que es un 20%. Los vasocelulares, los más frecuentes, es difícil que se propaguen. Los espinocelulares sí que se pueden propagar, pero luego, como tú me lo has apuntado, es de que lo tenemos a la vista y el diagnóstico pot ser precoz. La possibilitat de tenir un càncer de pell és més alta en persones que tenen una gran quantitat de lunars. Són persones que haurien d'anar de forma periòdica a ser revisat per un dermatòleg.
I bé, per evitar tot això i protegir-nos, és el que s'anomena la fotoprotecció, no?, una mica?
Exactament. La fotoprotecció és protegir-nos de les radiacions solars. I hi ha tres tipus de fotoprotecció. La física, que és la barrera, la roba, els barrets, les ulleres. La biològica, que és la pròpia defensa de la pell a l'activar la melanina, ens protegeix de cremar-nos. I la química, que és la utilització de fotoprotectors, que són substàncies en forma de crema, de gels o sprays, que sobre la pell ens protegeixen dels efectes de la radiació ultravioleta.
I n'hi deu haver de molts tipus d'aquests fotoprotectors.
Sí, exactament.
Què hem de tindre en compte?
El que hem de tindre en compte és que tots els fotoprotectors que puguem utilitzar estiguin regulats per la legislació europea. Des del 2006 hi ha una legislació europea que controla la qualitat del producte, així com la seriositat del grau de fotoprotecció. Són productes que, aplicats a la pell, eviten els efectes perjudicials de les radiacions, sobretot de les ultravioletes B. Això és possible perquè la seva composició tenen filtres capaços de frenar els efectes de la radiació. Les radiacions A, les ultravioletes A, bronzegen ràpid i desapareix aviat. Oxiden la melanina. Allò de que vas, te poses morenet i se te va en dos dies. Això és fruit de les radiacions A. Però la B bronzeja de forma indirecta i duradera. Per altra banda, les B són les que poden fer mal a nivell del DNA de les cèl·lules i donar càncer. El grau de protecció front a les radiacions B es diu índex FPS, factor de protecció solar. Indica el nom de vegades que el fotoprotector augmenta la capacitat de defensa natural de la pell. Sabeu que va d'una numeració del 2 al 50. Vull explicar una mica què vol dir això.
Ah, doncs sí, perquè a vegades si ens fixem veiem el número 15, 25, 20
sí.
I no...
Molt bé. Si nosaltres utilitzem un fotoprotector del número 15, implica que necessitem 15 vegades de insolació per cremar-nos en el cas de que no ens posessin res. Si jo vaig i en 2 hores em cremo, implica que amb un factor de protecció 15 seria 30 vegades
30 hores,
d'acord? Això és el que vol dir el grau de fotoprotecció. Per tant, el de 50 és el màxim i el 2 el mínim. Ara bé, fonamentalment no hauríem d'utilitzar un de menys de 15, d'acord? I sobretot, ara donarem uns consells,
això,
si et sembla.
Dir, perquè ara coneixem una mica més els nivells de protecció així, però al final la clau és una mica de fer-ne un bon ús.
Exacte.
D'aquestes cremes o esprais protectors, perquè per molt que fem servir un de protecció alta, no serveix de res que ens posem una miqueta a les 10 del matí i sigui les dues, encara estiguem al sol i no ens haguem posat més crema, no?
Bé que domines el tema.
No, perquè al final un aprèn dels seus propis errors, diguéssim, una mica. i tots ens ha passat que al final doncs, alguna cremadeta hi hem tingut i escarmentes una mica. Doncs, per acabar, li podríem preguntar una mica això al doctor, doncs, quins són els consells i recomanacions que hem de seguir per fer un bon ús d'aquests protectors i evitar doncs, així cremar-nos?
Som-hi. Fonamentalment, aplicar els protectors 30 minuts abans de l'exposició solar. Esto es fonamental. Se ha de reaplicar entre los 60 y 80 minutos si estás en el agua, si estás en el agua, o a las 2 horas si estás fuera del agua. ¿Por quina raó? Ya la transpiració, suem y podem desplaçar la substància i quedar-nos sense l'efecte protector que desitgem. Sobretot utilitzar un factor de protecció d'acord a la nostra pell. Una persona de pell clara i ulls blaus necessitarà una fotoprotecció molt més alta que una persona morena, que bueno, això ho sabem tots, que hi ha persones que poden aguantar molt més bé el sol que no pas altres, no? Pues el factor de fotoprotecció utilitzarem el nombre en funció de la nostra pell i en funció també una mica de l'historial, com tu molt bé has dit, hem après de que altres vegades no s'hem cremat. Per tant, això haurà de servir una mica a l'hora de triar el número de factor. Sobretot, en funció de la facilitat de cremar-se, com a mínim un factor 15, o sea, a partir d'allí, no és posar-se al sol en les hores centrals del dia, això és fonamental. Ja és discutible, però entre les 11 hores del matí i les 16 hores del vespre, el millor és evitar l'exposició, perquè les radiacions a l'estar al sol molt més a prop és molt més forta, sobretot ser generosos en la quantitat de factor de protecció, no allò d'estirar-nos tant, ser generosos, sobretot utilitzar zones que ens oblidem, les orelles, sí, les parpelles, llavis, perquè són zones que i una cosa que també és molt freqüent, les cremades en el dorso del peu, no arribem allà i acabem
també, clar, tenim els pèls a la sorra, dius, va, aquí no cal, i allà és on ens cremem.
Molt bé, o sigui, tot això l'hem de tindre en compte. I una cosa important, que és el bronzejador, aquestes olis que bronzegen i augmenten, no protegeixen de la radiació B, al tant amb això. O sea, que l'únic que factor de fotoprotecció són allò que estan regulades per la Comissió Europea i, sobretot, que ens dona el factor de protecció solar. I, sobretot, aplicar-lo en la pell seca. Si té mal aigua, sortim una vegada que no se suem, és quan ens hem de tornar a posar-nos les llonces. I, per acabar, el càncer de pell es manifesta de múltiples formes. Davant de qualsevol tipus de lesió en la pell, sigui una taca, costes, nòduls, llagues, creixement de les existents o variacions, canvis de color, sangrat o picor, acudir al metge, que avui dia els metges de capçalera disposen ja de dermatoscopis que ja poden fer, com a mínim, un diagnòstic sobre la lesió dèrmica, i en aquest cas nos tranquil·litzarà o nos derivarà al dermatòleg.
Doncs sí, davant de qualsevol indici o molestia, doncs el millor això, anar al nostre doctor o doctora, i això, que el que deia el doctor Paco Ester, de que ens digui, ens tregui el susto i digui no és res, o s'han de fer alguna prova més, doncs ja estiri endavant el procés, i quan abans millor. Doncs res, doncs ja ho tenim una mica clar, una mica més preparats per a l'arribada de l'estiu, del que en tenim tantes ganes. De tota manera, més endavant, i abans no entrem a l'estiu, o ja quan hi acabem d'entrar podríem fer un recordatori d'aquest tema, perquè és prou interessant. Doncs res, moltes gràcies al doctor Paco Ester, que vagi molt bé la setmana, i fins la setmana vinent.
Moltes gràcies, Miguel Ángel, i moltes gràcies als oients.